és bàsicament relacionada, o està molt relacionada amb l'organització de l'etapa. I a través de l'organització de l'etapa, en aquesta eina transversal que són les TAC, doncs anunciem alguns elements o eines que es faran des de les diverses matèries. Per tant, no és una presentació on veureu experiències puntuals, sinó com un claustre de professors i l'escola ha mirat de garantir la integració de l'estat a les diferents matèries de batxillerat. Nosaltres som una escola de dues línies. Jo tinc la responsabilitat en aquest moment de portar la direcció pedagògica de l'etapa. Per tant, el que hi ha aquí és un recull d'experiències, activitats, anunciats del que està fent el professorat a les matèries i també alguns acords de claustre que fan que les TAC siguin una eina per tota la comunitat educativa. És a dir, estan pensades per l'aprenentatge amb l'alumnat, per la comunicació amb les famílies i la col·laboració amb les famílies i per al treball col·laboratiu i pel treball d'equip entre el professorat. Per tant, una mica contextualitzada també la presentació, insistiré, una mica l'importància de la mida de l'escola també, perquè hi ha tota la part d'inversió en recursos, etcètera, per fer possible i viable les diferents activitats, que tenen molta connexió amb els recursos materials també. Som una escola que el batxillerat té dues línies. Tenim dues modalitats, que això també és important remarcar-ho, perquè depèn de la modalitat que estiguis treballant pot ser un àmbit que les activitats i la metodologia d'aula sigui molt, molt diversificada. No? Nosaltres no tenim el batxillerat artístic, no tenim cicles, i el que fem és el Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials. I amb la resta de diapositives que us ensenyaré, amb els recursos materials que treballem, una mica abans de la xerrada la ponent de primera hora ho comentava, no? Hem anat evolucionant i hem anat arrossegant aquests diferents recursos. Partíem d'una escola fa 5-7 anys amb aules d'informàtica. Nosaltres també tenim infantil, primària, secundària i batxillerat. Llavors, bueno, hi ha unes aules compartides de les diferents etapes d'informàtica. Aquestes aules s'han conservat i s'han actualitzat. A cursos de primària, alguna aula temàtica com tecnologia i laboratoris, doncs tenen ordinadors aula, no? o algun ordinador fixat per l'aula. I després, en l'evolució dels temps i de la necessitat d'integrar les noves tecnologies i l'aprenentatge de la comunicació a la matèria i dins de l'aula, doncs els laptops, els portàtils, una aula mòbil de portàtils que fa que sigui versàtil i que puguin compartir entre diferents professors i diferents matèries dins de la classe ordinària. I després una cosa que és bàsica és la connectivitat amb la wifi. No? És a dir, l'equip de professors d'alguna manera ha anat marcant quines són les necessitats del centre i l'entorn també. I el fet de, el que comentàvem també a la xerrada anterior, la connectivitat a la wifi, doncs hi ha internet, no? O sigui, el fet de tenir accés a internet lliure a tota l'escola ha donat moltes possibilitats de poder treballar. Abans de començar aquesta feina, també haig de dir que encomanada perquè a la secundària sí que tenim el projecte Ubuntu, però que també va estar plantejat de forma compartida amb, no al 100%, sinó amb aula de llibres compartits, pensat també perquè podia tenir una caducitat, però que va estar un impuls perquè l'escola s'actualitzés en quant a línies de DSL, a connectivitat, etc. I també ens va obligar l'entorn i nosaltres mateixos a fer un replantejament del que volíem que fos un projecte comú, no? I per què treballàvem en un projecte comú i com integràvem les noves tecnologies a l'etapa, a les dues etapes. Aleshores, això va estar en participació de bona part del professorat, per tant, lo del llanero solitari que dèiem abans potser aquí no va estar tan així perquè sí que tot el col·lectiu va veure la necessitat d'integrar això perquè la societat ja ho estava fent i per tant l'escola havia de ser, absorbir aquesta realitat també. I per tant havíem d'adaptar les noves tecnologies de la informació i la comunicació a l'escola per esdevenir una eina d'aprenentatge i de coneixement. No era només una eina que per ella mateixa sigui un objectiu, sinó que s'ha de pensar bé com integrar-la i programar-la perquè sigui útil, no? Que no ens enlluem només l'eina i les possibilitats que té, sinó que també al final puguem avaluar si el que ha portat ha estat un aprenentatge més eficaç per part dels alumnes. Fer que l'alumne sigui més partícip, més autònom i més actiu en les metodologies i en l'organització de l'aula i proveure aprenentatges més actius i experimentals. Aconseguir que el docent sigui guia, facilitador i acompanyant del procés d'aprenentatge i facilitar l'atenció personalitzada a cada alumne d'acord amb les seves possibilitats i necessitats. Aquests termes que acabo de dir, aquests objectius així, que són molt genèrics i que podrien aplicar-se a moltes de les etapes, primària, secundària, al batxillerat, tot i que són molt coneguts, són importants que un equip se'ls plantegi com a eix vertebrador de les activitats que es pugui muntar, perquè després cada un dels professors té la seva autonomia per decidir quins recursos utilitza la seva aula, però sí que tot l'equip ha de viure com un eix transversal al fet de com es tracta els diferents continguts i els diferents recursos de l'escola. Com hi ha participat el professorat? A nosaltres ens va semblar important que si això volien que fos viable a cada una de les aules, on sí que el professor està sol, havíem d'aconseguir que tothom presentés a l'equip les seves necessitats, les seves intencions i pogués proposar quines diferents activitats podria muntar. No? Llavors, en què participava el professorat? Doncs en dir quin maquinari, quines eren les eines bàsiques que podia fer servei, seleccionar un programari, tipologia d'activitats, recursos, quines eines d'avaluació utilitzarien per veure si aquests recursos eren eficaços i com ens comunicàvem també a través dels pares per mitjans tecnològics. Aleshores, a l'escola tenim dos espais de comunicació amb l'alumnat, entre el professorat i amb les famílies. Un seria l'intranet de l'escola, que està una mica recolzada i facilitada per l'institució també. En aquest intranet de l'escola, que tenim un moment, ens serveix per... és on es centra el treball elaborat per al propi professorat, és on tenim els grups de treball, els grups per matèria, on tenim el correu, on tenim els documents compartits, etc. etc. I després l'utilització d'una plataforma educativa on hi podem penjar continguts digitals, també ens serveix per de comunicació amb els alumnes des del punt de vista de l'avaluació i que ens fa una bona gestió. Llavors, si us sembla, comencem aquí primer. El que us comentaré ara, que us ensenyaré una mica on està, l'utilització que faria el professorat de cada una de les etapes i de cada una de les matèries seria la següent, no? Això seria la responsabilitat de cada un dels professors penjar en els alumnes en el seu grup doncs, els continguts i objectius per les proves d'avaluació, continguts i documents que puguin ser de consulta i de treball. Són alumnes que, pensem que són alumnes de batxillerat i per tant tot el que és l'aprenentatge de navegació i l'ús de les TIC en concret, doncs ja el tenen adquirit. La major part d'ells el tenen adquirit. Per tant, també hi hauria documents compartits. És un espai on el professorat facilita l'alumnat compartit entre altres alumnes, per grup de quatre que vulguin fer un treball sobre recerca i elaboració d'una presentació o de recull de dades de treball al laboratori, etc. etc. Treballs col·laboratius també. el seguiment del treball de recerca seria una de les altres funcions que podíem utilitzar dins dels grups de, per matèries, i cada professor pot crear el seu bloc de matèria. En concret, doncs, bueno, seria un format senzill dins el Google Apps, no? Tindríem els documents compartits. Aquí hi ha el meu espai, no és un espai d'un professor on té... Bueno, un espai seria l'espai creat al Google Apps, hi hauria documents compartits, treball col·laboratiu, lloc on penja documents, documents de consulta, documents que puguin ser col·laboratius i editables també, etc, etc. I després tenim una plataforma educativa on els professors i els alumnes i les famílies, doncs, bueno, serveix per l'organització de l'escola com totes les plataformes. Una de les aportacions que té la plataforma també és la democratització i la transparència de l'avaluació, perquè els alumnes poden consultar el seu quadern de notes de cada una de les matèries. El quadern de notes és visible, de manera que comencen a treballar com alumnes que passaran d'educació superior, no? D'aquí un parell d'anys. I després també aquesta plataforma ens serveix com a espai d'EVA, on hi pengem alguna llicència digital, que, on hi pots fer links cap a continguts digitals que estan oberts i que per tant cada professor pot fer útil a la seva matèria, i també pot servir d'agenda i de comunicació tant amb l'alumne com amb les famílies. L'ús de les xarxes socials a l'escola està en debat de claustre també, en el sentit que no, en aquest moment és les webs de xarxa social estan tallades, és a dir, de moment no estan obertes, però sí que pensem que la via és obrir-les, perquè volem educar i formem persones perquè sàpiguen utilitzar les xarxes des d'un punt de vista lúdic i de comunicació d'àmbit social, des de comunicació social, no, amb els amics, etcètera, etcètera, però també en el món de l'empresa, en el món de l'educació superior, les xarxes serveixen per crear coneixement i per compartir coneixement. Sí que l'utilitzem per a projectes multilaterals internacionals, hi ha algunes webs de compartiment de treballs de opinions, com seria l'EPWinning per als Comenius, i el Dropbox també, però hi ha algunes escoles de fora sí que fan anar a Facebook, i en aquest sentit algun professor ha anat treballant també en aquest àmbit per poder posar-se en contacte. De forma generalitzada, l'escola és una cosa que volem plantejar en un futur immediat. Hi ha alguna experiència petita, però pensem que té molt potencial i que pot servir per educar en maduresa personal i per ser una eina de comunicació i de coneixement. No podem visitar. Aleshores, en quant a l'organització de recursos a l'aula per fer els diferents continguts i desenvolupar-los, no? Des de l'organització de treball, utilitzem diversos models. Dins de l'aula ordinària, que és on podem portar l'aula mòbil de portàtils, podem tenir la capacitat de tenir un portàtil per cada dos alumnes. Als laboratoris, això, aquesta ràtio puja, tenim un per cada quatre alumnes, i després hi ha l'aula informàtica on poden treballar un cada dos alumnes. i aquesta aula de portàtils està organitzada perquè cada un dels professors tingui un horari de preferència i es pugui, el pugui tenir a l'abast. Llavors, en l'àmbit de la ciència i la tecnologia, diferents programes de recull de dades i de treball amb dades, continguts digitals de ciències en context, que són el que l'equip de professors estan treballant a l'escola, cerques d'internet, recursos lliures que estan penjats a la xarxa, que cada vegada són més rics i que serveixen com a mòduls i unitats de treball, que alguns dels professors de física i química i d'electrònica, electrònica, de batxillerat fan anar. També un espai de treball online que es diu Tecno 1218, que també té activitats tant per la secundària com per la batxillerat, i programari aplicat a microscopis. En aquest sentit, aquest àmbit de l'escola, de batxillerat a l'escola, doncs, l'aprofiten i el treballen i els alumnes, per als alumnes és més motivador. En l'àmbit de les llengües del batxillerat, doncs, com els recursos que s'han anat buscant tant els professors han obert i altres recursos, alguns comprats per les famílies també, no? De llicències i de continguts de les editorials de llengua estrangera sobretot, doncs, bueno, hi hauria treball en el laboratori d'idiomes, programari d'anglès i francès, llicències digitals en anglès, treball col·laboratiu en llengua catalana i castellana, organitzat pels professors i per als alumnes, continguts digitals de l'operació de professorat de llengua castellana. El mateix que en l'àmbit de les ciències hi ha tot un espai cada vegada més gran, obert i gratuït i col·laboratiu, no? Perquè de fet ho estan fent professors de tot el país sobre continguts per treballar a l'aula. Hi ha ciències socials que dins del batxillerat doncs, hi hauria doncs, la història del món, història de l'art, geografia, etc. Utilitzem material audiovisual de suport i continguts a l'ús del YouTube, materials de la xarxa també, presentacions d'elaboració del professorat, que algunes d'elles són classes magistrals que no han canviat la metodologia, potser on ha estat més revolucionària d'organització d'aula ha estat en l'àmbit de les ciències, a la nostra escola en concret, però sí que fan molt més rica l'accés a la informació, és més, les fonts són més diversificades i el treball que ha de fer l'alumne per gestionar aquesta informació també és diferent. Utilitzem també molt de programari lliure, de fet que també bueno, doncs, el que és el cost i l'accés sigui més fàcil per a tothom, per alumnes, per l'escola, per les famílies. Poso uns exemples d'alguns programes que potser coneixeu, eh? I bueno, d'altres programes que són potser més transversals i que serveixen per, en general per fer el tractament de la informació i que en el cas dels nostres alumnes doncs, en el moment que fan el treball de recerca o el que gestionen la informació que necessiten fer treballs en general doncs els utilitzen molt bé. I també que és bàsica la formació i l'esforç que fa tot el meu equip, poden ser una mica important veure representant a tots ells, jo simplement bueno, intento posar els mitjans o recollir les necessitats i em sap greu perquè bueno, tampoc el nostre espai de l'intranet no l'hem acabat de veure, però també em sap greu que ens estem menjant els minuts i potser... Ara sí. Ara sí, el format és de Google Apps, això ho tindria cada un d'aquests espais el pot generar a cada un dels professors. En aquest espai tothom hi té vinculat els seus alumnes, si és un grup classe perquè fa una matèria comuna, doncs el grup classe, i si és un grup de matèria de modalitat, els alumnes que estan matriculats en aquella matèria de modalitat o en aquella optativa. La gestió dels grups el fa l'administrador informàtic de l'escola, i el professor pot generar-se grups que són els grups classe i cada un dels professors es pot gestionar de forma bastant senzilla el que és l'elaboració de grups propis. Doncs, pots fer un grup d'intercanvi de francès que poden ser alumnes barrejats dels quatre cursos o pots fer un grup específic de la teva matèria. I en aquests grups la possibilitat, igual ja coneixeu, la possibilitat és que els documents o les presentacions, els links, etcètera, etcètera, que pengis, siguin només de consulta, però també poden ser diferents formats de document o formats d'arxiu que sigui col·laboratiu i participatiu i que per tant pugui treballar la resta de components que tu dones possibilitat d'edició. I a partir d'aquí doncs, es treballa i es comunica amb les persones. Això seria una de les eines que utilitza cada una de les matèries i que com a centre ens hem fixat l'obligació de fer un mínim de tasques a través d'aquesta eina. I l'altra seria una plataforma que està vinculada amb una empresa que la gestiona i que nosaltres utilitzem doncs, com a comunicació amb les famílies, com a gestió de l'avaluació i també com a agenda de tasques que poden realitzar els alumnes i de comunicació amb el professor també. I fins aquí la meva presentació.
Gràcies, Marga. Si teniu alguna pregunta que voleu fer, si aixequeu el braç...